Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dijous 16 de gener, comença l'informatiu. L'Ajuntament de Constantí ha declarat avui, dijous 16 de gener, dia de dol oficial al municipi per la mort del constantinenc Òscar Atance Rovira en l'accident a l'empresa química Iqoxe a la Canonja. El consistori ha expressat a través de les xarxes socials oficials la seva mostra de condol a familiars i amics i ha anunciat que les banderes unegen avui a mig pal al consistori.
Òscar Atance era treballador de l'empresa on dimarts es va produir una explosió que va ferir crític. Va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron amb greus cremades al cos i ahir dimecres al vespre el centre sanitari confirmava la seva mort. Amb aquesta ja són tres les víctimes mortals en l'accident. Des de l'Ajuntament de Constantí, l'alcalde Òscar Sánchez ha lamentat la mort d'Òscar Atance, destacant que era una persona estimada i molt vinculada a les entitats del municipi, formant part dels armats i dels grallers de Constantí.
La població, doncs estem tots molt consternats, no?, i tristos per la lamentable pèrdua del nostre veí, l'Òscar, i bueno, vam parlar amb els portaveus dels grups i decretar un dia oficial de dol, no? I bueno, pues això, no? Són dies durs, perquè a més era una persona molt vinculada a les entitats del municipi, formava part dels armats de Constantí i dels grallers de Constantí, i per tant pues una persona molt estimada.
A causa de l'explosió també va morir una persona al barri de Torreforta per l'impacte d'una planxa metàl·lica que va sortir disparada de la planta afectada i va caure al sostre de casa seva a 3 quilòmetres de distància. La tercera víctima és un altre treballador de l'empresa, el cos del qual ha estat trobat pels bombers aquest dimecres al matí. A més, dos ferits més continuen ingressats, un a Vall d'Hebron, en estat molt greu, i un altre a l'Hospital Joan 23 a Tarragona, que està greu però estable.
L'empresa Iqoxe, en la qual es va produir aquesta explosió aquest dimarts, que fins ara ha causat 3 morts i 7 ferits al matí, ha un comunicat en el qual lamenta profundament les víctimes, dues de les quals col·laboradores. Els responsables de l'empresa s'han posat en contacte amb les famílies de les víctimes per donar-los el condol i tot allò que necessitin.
Iqoxe ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. En una breu nota tramesa aquest dimecres al vespre, la companyia apunta que està col·laborant amb els bombers per transvasar l'òxid de propilè del dipòsit afectat. Finalment, ha agraït la tasca dels bombers i de la resta de serveis d'emergències que han permès l'extinció de l'incendi.
Els treballs per transvasar l'òxid d'etilè del tanc afectat per aquesta explosió a l'empresa Iqoxe de la Canonja, que han començat avui dijous al matí, Bombers ha explicat que espera finalitzar l'operació aquest dijous, un fet que permetria desactivar la fase d'emergència del Placecat. Aquest dimecres, Bombers va començar les maniobres per connectar la mànega a la cisterna afectada i durant el matí d'aquest dijous es confia en iniciar el procés amb l'arribada de la maquinària facilitada per la companyia.
Són 75 tones d'òxid d'etilè barrejat amb el producte que van llançar els bombers durant quasi 24 hores per extingir l'incendi. El material es portarà a un gestor de residus per destruir-lo amb seguretat i també s'han portat mostres a analitzar. Juan Manuel González és el sotsinspector dels bombers.
Ahir, durant el dia d'ahir, es van fer maniobres per tal de connectar una mànega a la cisterna afectada per poder fer el trasbassament a les cisternes en cisternes per portar a aquest producte al gestor de residus. Esperem que s'estan fent aquestes maniobres, s'estan portant mostres en el laboratori per analitzar aquest residu i durant el dia d'avui, com ha dit el delegat, s'intentarà fer aquest trasbassament i portar aquestes cisternes a la junta, al gestor de residus.
Les empreses del voltant d'Iqoxe afectades per l'explosió han tornat aquest dijous a l'activitat. Segons ha explicat el delegat del govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, es tracta de les companyies que es trobaven en la zona tèbia a causa de la deflagració. Pregunta per la inquietud del govern sobre la seguretat de les empreses químiques després del quart accident greu en 9 mesos, ha expressat que la preocupació sempre hi és. Peris ha afirmat que revisaran els protocols quan es tanqui l'episodi d'emergència.
com sempre hem dit i com sempre hem comentat, i no tan sols en aquest episodi, malauradament també amb els altres, els plans i els protocols sempre són actius, sempre estan vius i sempre són millorables. Per tant, en el moment que fem el tancament d'aquest episodi, segurament no, haurem d'implementar les mesures oportunes per seguir millorant no, aquests canals d'informació o aquests canals que es puguin derivar de qualsevol accident com el tipus aquest.
El govern que avançava ahir a la tarda que una de les millores que es proposarà per gestionar situacions d'emergència com la que s'ha viscut aquest dimarts al vespre és incorporar un sistema d'avisos a la població per SMS a través dels telèfons mòbils. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que es demanarà a l'Estat que agilitzi la seva implantació encara que hi hagi un marge fins al 2022 per aplicar la normativa europea en aquesta matèria. I més de 3.000 persones s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Tarragona per exigir més seguretat a la indústria química i una millor comunicació d'incidents, com el de dimarts. Convocats per la plataforma Celnet i el moviment Xarxa Sud, els manifestants s'han aplegat a la plaça de la Font i s'han desplaçat fins al davant de la seu de l'Associació Empresarial Química de Tarragona.
Equipats amb mascaretes i pancartes, els concentrats han reclamat menys impunitat i més seguretat després de l'incident a Ococ i Cuocse, que ja suma 3 víctimes mortals i 7 ferits. La revisió dels protocols d'activació de les sirenes del Pla Secta i l'exigència d'estudis epidemiològics de la qualitat de l'aire també han centrat les reivindicacions.
I el president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, Rubén Folgado, ha anunciat que l'entitat ha convocat reunions urgents amb els principals agents del territori per intentar col·laborar a la revisió del que ha passat i intentar intercanviar informació per evitar que una cosa així torni a passar després de l'explosió d'aquest dimarts. L'Associació Empresarial s'ha mostrat oberta a estudiar amb la Generalitat, ajuntaments, sindicats i associacions veïnals qualsevol aspecte a millorar en la gestió de les emergències i els protocols existents.
Folgado ha subratllat que l'associació ha estat en contacte des del primer moment amb les institucions del territori, les forces de seguretat i els serveis d'emergència que han gestionat d'una manera tan excel·lent, assegurat una situació tan complexa. Finalment, l'entitat, a través d'un del seu president, ha lamentat les conseqüències de l'accident i ha donat el condol als familiars de les víctimes mortals i el suport a les persones afectades.
I el sindicat USOC, que ha exigit una revisió dels protocols d'emergència al polígon petroquímic de Tarragona, en un comunicat la Federació d'Indústria d'USOC ha considerat que l'accident va posar de manifest algunes mancances en l'activació dels protocols d'actuació i de comunicació i en la de les alarmes. També ha reclamat una investigació a fons de les causes de l'accident i una total transparència en les conclusions en les que s'arribi, així com en les responsabilitats que corresponguin. El sindicat ha exigit a empreses i administracions que no es relaxin les mesures de seguretat.
El sindicat ha reclamat garanties per un correcte funcionament dels equips a les indústries i els manteniments d'aquests per minimitzar els riscos d'accidents, incrementar els programes de formació contínua als empleats, tant de les empreses principals com de les contractes. A més, ha proposat la creació d'una mesa amb la participació de tots els sindicats, amb representació en els comitès d'empresa, per emprendre un pla integral de prevenció en tot el pol petroquímic de Tarragona.
Més notícies i canviem de tema. Una representació de l'Ajuntament de Constantí, encapçalada per l'alcalde Òscar Sánchez, ha fet una visita aquest dimecres a l'exposició Records d'Escola a Constantí Fem 100 anys, que des d'aquesta setmana es pot veure a l'edifici principal de l'escola mossèn Ramon Bergada.
Dintre dels actes de celebració del centenari de les escoles públiques a Constantí, aquesta exposició és una mostra d'objectes, documentació i material escolar i didàctic de diferents èpoques durant aquests 100 anys. L'exposició es podrà visitar fins al 13 d'abril en horari lectiu de 9 del matí a 5 de la tarda. El director de l'escola, mossèn Ramon Bergadà, Fernando Martos, ha explicat a Constantí Ràdio tot el que s'hi pot veure en aquesta exposició.
Doncs l'exposició és un acte que s'engloba dins de totes les activitats preparades de celebració de l'efemèrides dels 100 anys d'Escola Pública de Constantí. És una activitat que hem organitzat des d'aquí, des de l'escola, en què el nostre objectiu ha sigut una mica doncs, que les persones que puguin veure i vinguin a visitar l'exposició doncs, puguin recordar material que en el transcurs d'aquests 100 anys d'Escola Pública doncs, han pogut fer servir en algun moment o un altre, no? Vam fer una demanda general a les famílies d'aquí de l'escola, com també a totes les persones que viuen aquí a Constantí, de poder doncs, col·laborar amb l'aportació de material escolar, roba, documentació que encara conservin del seu pas per l'escola, del temps o de la dècada que sigui, i una mica doncs, la nostra funció a l'escola ha sigut classificar-ho en diferents temàtiques per poder doncs, presentar-lo en una exposició. No? L'exposició doncs, està oberta des del dilluns dia 13 de gener fins a la primera setmana d'abril, i l'horari de visita és un horari lectiu, horari escolar, de 9 del 9 del matí fins a les 5 de la tarda. No?
I la Festa Major d'hivern de Constantí que arrencarà oficialment aquest dissabte 18 de gener amb l'acte del pregó de Festa Major d'hivern entre els premis i distincions honorífiques que s'entregaran aquest mateix dissabte durant aquest acte de pregó. Destaca un dels Premis Tulsis al Mèrit Empresarial que s'entregarà al senyor Josep Maria Nicolau Rosselló. Nascut a Constantí, la seva vida ha estat dedicada a l'agricultura. Precisament d'aquesta trajectòria dedicada al món de la pagesia i l'agricultura n'ha fet balanç al programa Un dia més de Constantí Ràdio.
Realment, en la meva vida laboral com a pagès, jo, per exemple, els meus pares, jo havia conreuat avellaners que tenien 50 i 60 anys. Avui dia, tots els arbres que hi ha a les terres que jo conreu, tots són arbres que he plantat jo. Uh-huh. O sigui que he tingut que arrencar, plantar, he fet moltes innovacions. He posat un hivernacle, vaig coincidir amb la Cristina d'Avellana, ho vaig arrencar tot, vaig dedicar-ho tot a la verdura, a l'horta, i després, progressivament, he anat reduint-me, diguem-ne, amb l'aspecte horta i he tornat a plantar avellaners. I ara tinc una producció mixta d'avellaners i horta a l'exterior uh-huh. i també dins l'hivernacle a l'interior. També he fet fruita i oliveres, evidentment, com és propi de la zona.
Amb aquest premi s'ha volgut destacar el seu esperit emprenedor i que ha sabut adaptar les terres treballades durant molts anys en el cultiu de l'hortalissa, l'olivera i l'avellana i combinar-les amb el cultiu del calçot, seguint els costums de fa més d'un segle. Des de fa 25 anys exporta horticultura als Països Baixos cada any, abans coliflors i en l'actualitat xoixams en hivernacle. Actualment està treballant també amb collita de calçots crus i cuits amb comerç de proximitat. A la seva finca, al Mas de Can Nicolau, s'hi pot descobrir i gaudir de la cultura de la pagesia al Camp de Tarragona. Josep Maria Nicolau ha expressat la seva satisfacció per rebre aquest premi a l'emprenedoria.
És una mica onerós per mi perquè no ho esperava pas. Me fa il·lusió, molta il·lusió, evidentment, i agraeixo molt la gent que ha pensat en mi per concedir-me aquest premi. Segur que hi ha moltíssima més gent que se la mereix igual que jo, eh? Vull dir, no m'ho esperava pas de cap manera. Però em satisfà moltíssim, me satisfà, a més, que és cap al final de la meva vida laboral, i això vol dir que quan un es jubila encara té projectes, encara té esperances, i és una mica la meva manera de pensar. O sigui, m'afalaga que al final de la meva vida laboral rebi un premi a l'emprenedoria. O sigui, la gent gran podem ser emprenedors encara.
I com cada any, en el marc d'aquesta celebració de la Festa Major d'hivern, aquest dimecres s'ha fet a la Biblioteca Municipal l'acte d'entrega dels premis als superlectors, un gest de reconeixement a l'activitat lectora dels usuaris més actius. Com ja és habitual, s'han concedit dos premis per la categoria infantil, dos per la juvenil i dos més per la d'adults.
Els lectors guardonats en aquesta edició han estat en categoria adults, el primer premi per Raquel Sunyer Vázquez i el segon premi per Miguel Ángel Arjona Moreno. En la categoria juvenil, el primer premi per Safa El Gumri i el segon premi per Safia Yaki Baduy. I en la categoria infantil, el primer premi se l'han portat Jan Jordana Rivera i el segon premi Laia Galván Ortiz.
D'altra banda, des de la biblioteca s'ha fet també un reconeixement a la tasca desinteressada que realitzen els col·laboradors per fomentar i promocionar la lectura, i enguany aquest reconeixement ha estat per Emi Guasch Pujolà per la seva col·laboració en tasques de foment de la lectura, Santi Sabater Ferran per la seva col·laboració per difondre la il·lusió per la màgia i Núria Ruiz per la seva implicació a la divulgació de la ciència. Després de l'acte d'entrega de premis, i també va tenir lloc l'activitat Contes per adults a càrrec de Carles Alcoi, sota el títol Veïns i veïnes, històries que podrien no ser de Constantí. L'entrega dels premis als superlectors ha marcat el tret de sortida de les activitats que es programaran des de la biblioteca durant aquest 2020 per celebrar el seu 20è aniversari.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El Nàstic ha empatat a 0 aquest dimecres davant del Llagostera en un partit amb màxima emoció des de la secada inicial en un camp al municipal gironí que els Granà visitaven 5 temporades després de la fatídica eliminatòria de play-off descens a la categoria de plata. Els tarragonins immersos en la zona de descens estaven obligats a endur-se els 3 punts de l'estadi municipal del Llagostera i no ho van aconseguir.
El proper partit dels Granà serà davant del Barcelona B. El duel es disputarà el diumenge 19 de gener a les 12 del migdia al nou estadi.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. En espera de que demà el pas d'un front ens porti núvols i no es descarta també alguna precipitació a zones de muntanya, avui en principi el temps serà força tranquil al camp de Tarragona. Esperem que el cel estigui serè o poc ennuvolat. Potser amb el pas d'alguns núvols alts que estones poden enteranyinar el cel. La temperatura avui serà semblant a una miqueta més alta, fregant els 15 o 16 graus a la costa i el vent en general serà fluix. Potser a zones elevades pugui haver-hi algun cop fort de component sud. Com dèiem, demà el temps s'hi pot canviar una miqueta i sobretot de cara a la propera setmana sembla que arribarien canvis més importants en el temps. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dijous 16 de gener. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció. Que passeu una molt bona tarda.
Obrim els quioscos per repassar els principals titulars que ens deixa la premsa del dia. Les conseqüències de l'explosió a la petroquímica de Tarragona continuen sent un dels principals arguments d'aquesta jornada. Així, per exemple, el diari de Tarragona, que encapçala la portada amb un llaç negre, titula "Indignació" per il·lustrar la multitudinària manifestació d'ahir al vespre quan 3.000 persones van ocupar els principals carrers de la ciutat demanant major seguretat.
El rotatiu subtitula justament que ha crescut el malestar per la falta d'informació i la gestió després de l'accident. I també fa recompte, la mort de 2 treballadors eleva fins a 3 la xifra de morts.
També El Periódico dedica el titular d'obertura a l'explosió de la Canonja i publica errors de coordinació en l'accident químic. I avant titula que els veïns exigeixen més controls.
L'empresa no va informar de quina substància cremava i l'alerta a la població va ser lenta. També detalla que l'explosió va llançar una placa de metall a 2,5 km, on va impactar contra un edifici. Acompanya tota aquesta informació una fotografia on es veu el munt de ferralla en què s'ha convertit l'empresa. I El Periódico, però, avui també es fa ressò de les 100 mesures contra l'emergència climàtica a Barcelona. Mentrestant, el port acusa l'Ajuntament de manipular a l'alça les dades de la contaminació que genera.
Tercera portada del matí, la del diari de Girona, on hi llegim que la Vall d'en Bas s'oposa al traçat de territori per la variant de les preses. Diu que l'opció preferida per la Generalitat té un fals túnel i un cost de 89 milions d'euros, mentre la Vall contractarà una enginyeria per presentar al·legacions.
El diari també titula que Aena manté l'aposta per la quarta pista a Girona, tot i les noves propostes. Diu que les alternatives poden ser complementàries i garanteix també que el baixador de tren d'alta velocitat continua endavant. I la fotografia està dedicada a la nova plataforma per abolir els correbous.
Una firma lleidatana crea un robot únic a Espanya per assistir persones grans. Aquest és el titular d'obertura del diari Segre. El dispositiu avisa de la medicació i té autonomia i càmera de connexió exterior.
El Segre també destaca que les taquilles de tren a Belllloc i a Tàrrega s'han reobert gràcies al pacte del president Sánchez amb Terol Existeix.
De la Catalunya Central, el Regió 7 publica que jutgen a 5 empresaris del Berguedà acusats d'estafar la banca en marx fa 19 anys.
Un dels processats és l'exalcalde de Montmajor, Miquel Buixadera, i fotografia i titular també pel Baxi Manresa, que va fer patir el líder malgrat tenir l'equip sota mínim per culpa de la grip.
I tanquem el resum a la premsa amb un cop d'ull al Ripollès. El setmanari Llegim es busca com regular l'accés a Fontalba. S'estudia quina ha de ser la fórmula per mantenir aquesta porta d'accés al parc natural.